especial. N'hi ha de més especial com Sant Antoni, però bueno, se disfruta igual.
És tot per avui. Actualitzam les notícies demà a partir de les 8 a l'Informatiu Matí. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Estima molt, perquè en l'amor hi ha la veritable força. I qui estima molt aconseguirà moltes coses. Allò que es fa amb amor està ben fet. És una frase del mític pintor Vincent van Gogh. Una frase que, una altra vegada, podem aplicar directament als negocis emblemàtics. Salutacions, benvinguts a l'edició número 97 del programa que vos acosta cada setmana la realitat de dos establiments comercials de Can Nostre. De quins dos tractarem a la propera hora, Xavi?
Toni, com anem? Certament, tots dos establiments professen un amor indubtable per la feina que duen a terme diari. En primer terme, coneixerem la història del forn Germans Adrover, de Santanyí.
Nosaltres tenim molta fama, o bé, mos compren molt, són els Rubials. En feim tot l'any, però sí que és vera que crec que són bons. Després també, bé, feim pa mallorquí, nosaltres seguim fent el pa mallorquí, panades, coca de patata, feim llonguets, no fa massa, en fin, no, pintura no antigament en féssim, però també agraden. I coca de verdures, coca de ceba.
Ja a la segona part del programa alimentarem l'ànima entrant a la llibreria Ripoll, de Palma.
La millor de tot és tenir llibres entre les mans. És a dir, el primer de tot és dir simplement estima el llibre i fa feina amb ell. Això és el millor de tot. I aquí hi ha un llibre antic, hi ha complicacions. Has de fer molta feina, no només la teva experiència, sinó la vegada en bibliografia, consultar bibliografia, i una fitxa d'un llibre bo te pot donar una setmana.
I parlant d'amor, Toni, tu i jo ja mos hem enamorat dels dos emblemàtics d'avui. Esperem que també ho faci la nostra audiència al llarg dels propers minuts de ràdio.
Ben vist, Xavi. Paraules d'amor, senzilles i tendres. Emblemàtics, benvinguts. Començam. En Xavi Oliver ha preparat el corresponent retrat sobre Forn Germans Adrover. L'escoltam sense més espera.
Hi ha pobles on un forn no és només un forn. És un servei essencial. És un lloc on es compra el pa de cada dia, però també on encara se poden trobar productes bàsics, conversar amb els veïnats i mantenir viva una part de la vida quotidiana. Quan un establiment així resisteix, sobretot sent l'únic del nucli poblacional, no només conserva un negoci familiar, sinó també una manera de fer comunitat. A Calonge, el terme municipal de Santanyí, aquesta funció es manté viva al Forn Germans Adrover. La història del forn comença l'any 1961, quan Sebastià Adrover va obrir l'establiment després d'haver après l'ofici de forner a Campos. Aquells anys, Espanya vivia una etapa de desenvolupament econòmic i Mallorca començava a transformar-se amb força per l'arribada del turisme. A Europa, el mur de Berlín s'aixecava aquell mateix 1961 i es convertia en símbol de la Guerra Freda. Mentre el món mirava també cap a l'espai amb el primer vol de Yuri Gagarin. Enmig d'aquests canvis, Calonge començava a funcionar un forn de llenya que elaborava pa mallorquí i encimades, repartides al principi amb moto per fora vila. Cap a l'any 1968 s'hi va incorporar Margalida, la dona de Adrover, i junts varen ampliar el negoci amb una botiga de queviures. Amb el boom turístic, especialment als anys 80, el forn va viure una etapa de molta activitat i repartia productes a hotels de la zona, a més de donar servei al poble i als voltants. Avui són els seus fills, Margalida i Joan Adrover, qui regenta l'establiment amb el nom de Forn Germans Adrover. Tot i les dificultats, continuen obrint cada dia per oferir pa, ensaïmades, pastissos i productes bàsics. Un forn que, més enllà del vendre, sosté una part imprescindible de la vida de Calonge.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
Els germans Margalida i Joana Drobé encarnen la tercera generació al capdavant del negoci, que potser un dia regentarà el fill d'ella, en Sebastià Miquel. En tot cas, tots tres tenen participació directa en el reportatge sobre l'establiment familiar, juntament amb el d'alguns clients. D'entrada, Anna Margalida ens parla de l'origen de Forn Germans Adrobé.
Mon pare sempre la mos ha contada, i ho han sabut. Els meus padrins duen el bar d'aquí veïnat, el bar telèfonos en aquella època, i és vera que els meus padrins varen ser molt emprenedors per l'època que varen viure, perquè ells va comprar això, tot el que tu veus, el que passa que era molt petitó i no, mon pare va fer molta fe, ho va engrandir molt i ho va canviar molt, però vaja. I inclús després compararen un sol a Caladó, que varen fer un bar per un altre fill, vull dir, va ser meu padrins varen ser molt emprenedors. Jo, el meu padrí, ja no el vaig conèixer, va morir abans de jo néixer, però sí, la meva padrina sí, i gent molt fanera, que varen lluitar molt i varen lluitar molt pels seus fills, i mon pare tres quarts de lo mateix. Mon pare ha fet molta feina en aquest món i m'ho ha donat tot això. Quan mon pare se varen casar, mon pare i mon mare, pues, bueno, els pobles petits, en aquell temps tampoc no hi havia massa botigues i això, pues varen muntar la mica de colmado, i que nosaltres ara continuem un poquet, que això de com es de suposar de cada dia és menys, però bé, donem el servici de que te fa falta un quilo d'arròs, una botella de llet, i saben que si venen, pues troben aquestes cosetes.
I per la gent de Calonge, què significava que colmava?
Bueno, això hauria de demanar-los a ells, però bé, supos que el servei que donam, que és diari, durant els 365 dies, bé, no, tancant dos dies, el dia de Nadal i el dia de Cap d'Any. Supos que la gent en això també ho valora, perquè són molt de dies i moltes hores aquí, que saben que si han de menester qualsevol coseta, venen. I com ara, per exemple, dur-me paquets de compres d'internet, sí. Faig el servei, que aquí tothom em diu, por on dur, te rebrà? Sí, duis-ho. I me venen i me duen, i això, donem aquest servici, pues, d'obertura. Jo era petita, però record el forn amb un auge espectacular. Moltíssimes hores de xerrant de 10, 12 hores, 14 hores cada dia de feina. Nosaltres, jo compte de com que hem anat aquí de dins, pues, hem fet feina, tot el que hem pogut sempre hem ajudat. I clar, hi havia els hotels, hi havia molta feina, Caladó anava molt per envant, en aquell temps no hi havia panificadores que fessin un com ara de precongelats i coses d'això, i nosaltres varen, pues, mon pare va sobreveure que això era bo, i ho va aprofitar, va fer moltíssima de feina, servien molt d'hotels, supermercats, restaurants. I clar, t'estic dient que en aquell temps no hi havia pa congelat, per la qual era tot 100% pa fet. I en aquell temps se guanyava dobles. En aquell temps realment hi havia la ganància era bona, no és com ara. Ara hem anat quanta feina, molta, però les ganàncies són molt manco. I ho va saber aprofitar molt bé, i la veritat que va fer molta de feina i va guanyar dobles. La recolta era brutal, molta feina, molta calor. Dormir al migdia, hores baixes, era dur, perquè tampoc no... clar, dormint de dia se sent més renou, la calor també és més forta, i era feixuga, molt feixuga, molta. Però, bé, se duia, vull dir, tampoc era jove i ho duien, supos que millor.
Quin és el primer record que té ella de la botiga?
De molt petit, sí, tenc bons records de que la gent que venia a comprar, que algú me duia que seva, per pintura,
per ajudar, per llevar-me de davant a ma mare una estona. I me n'anava a carveïnats, he veïnatjat molt. Sí, no, però tinc molt bon record jo d'aquí de dins. Com que sempre hem estat, el meu germà quan va acabar CGB ja se va posar a fer feina sempre aquí, i jo vaig fer administratiu, 5 anys de formació professional d'administratiu, i, però bé, els estius i aquells dies que se podia se feia feina i jo ja me vaig quedar fent feina aquí. Vull dir que no, quasi no me vaig plantejar, va venir com aquell que diu tot sol, el dia a dia va dur, i després mon pare i ma mare se varen jubilar i ho varen agafar altres dos.
Has pensat mai que t'hauria agradat fer si no hagués estat continuant amb el negoci?
Bueno, jo quan que vaig estudiar administratiu... pintura, no sé, fer feina dins una gestoria, te diré, o un lloc així. M'imagino que hi has anat a parar un puesto així. Perquè m'agradava la part d'administració. Ja sempre m'ha agradat molt la part de ball i música. Sí que m'hi has agradat molt a saber cantar, pintura.
Bé, això sempre hi ets atent.
No, a saber on se'n va. Però bé, m'hi has agradat. Això sí que m'hi has agradat. Ballar i cantar, i que això sí, sempre he estat molt balladora a la meva manera i cantadora també, però bé.
Na Margalida i en Joan es refereixen ara a la figura de son pare, Sebastià.
Mon pare mor va dir que un negoci han de ser. Han de ser i és feina. I el que ha dit el meu fill, que de la feina surt el profit.
Que claríssim ell.
Sí, jo això us ho he dit moltes vegades. Jo sempre, com que ell no era massa de s'estudiar. I jo li deia que de sa feina en trauries profit. I això sempre ho ha sentit.
Amem, Sebastià, per això.
Els llibres no eren lo seu, però es corre i es feia de ports, li ha anat molt...
Home, i a xerrar també, perquè... ja xerres bé.
Sí.
Diu que no, jo tampoc tenia, era gaire bon estudiant. Però que sa feina surt és profit de ta mare.
Sí, efectivament, és a dir, jo sempre ho dic, és a dir, tu pots ser molt bo estudiant o pots ser un servei que si el dia de demà no t'apliques i no cerques el que d'haver estat omple i el que d'haver estat fa ganes i no lluites per fer-ho, per molt intel·ligent que siguis, per molt bones notes que treguis, no arribaràs a ser el que vols mai, a no ser que hi t'hi posis.
Mon pare.
És vera, amén. Que teniu com un maniquí, que és ton pare, que s'ha volgut de fora, que, com és?
És que el tenien de fora, el que passa és que quan fa vent cau, i si té un bracet,
pobre, però
bé, mare o manca, sí.
El senyor Drové.
Sí. Sí, és fet d'un jove de Manacor, Antoni Guilmés, que fa lo de Manacor encantat, les figures i aquestes. El coneixem i mor va fer aquest.
En aquest carrer de Calonge m'has dit que hi vivia... On vivia? On vivien els vostres teus pares?
Bueno, mon pare i mon mare sempre havien viscut aquí dalt.
Aquí dalt, i al desforn.
Antigament a baix, ja hi havia un quarto i dormien allà i hem anat engrandint i tot. Entes. Això després de dalt. I ara casa meva padrina era que cap de cantó,
que literalment a 3 metres.
Sí, estem vivint tots de dins.
I després m'has dit, vine, Margalida, que aquí teniu el bar. I aquest bar de qui era, m'has dit?
Bueno, aquest bar és d'un senyor d'aquí de Calonge, està llogat, ara el du en Ramon i la seva filla, en Mari. Bé, és un dels bars també de tota la vida, i el duen en aquell temps, els anys 60, el varen dur els meus padrins.
Ah, és que clar, tot aquest carrer és com a vostre, vull dir, tot no. Més o manco. No és així?
No, que va, nostre no.
No, però, és a dir, heu fet vida aquí,
sí, tota la vida.
Molt treballador, va treure aquest negoci de zero. I ja va fer molt, sobretot per nosaltres.
Uh-huh. Com us dividiu les tasques aquí, en el forn?
Jo faig feina de nit i ella se cuida la tenda i facturació i se'n cuida ella.
What did you bought?
I don't know.
Robiol.
Sorry?
Robiol.
Robiol?
Yeah.
Is it good?
Typical Mallorca.
Yeah?
Super good.
Nice.
And here is a super good place.
Okay, nice.
Where are you from?
Hungary.
Ah, nice. And are you liking Mallorca? Do you like?
Yeah. I work here.
Okay. Okay, nice to meet you. Thank you very much.
Ara començàvem les dues del matí.
Déu-n'hi-do, i quina hora acabes?
Ara.
Ara, però justament he vingut jo aquí en pipar un poc. I les dues, i com divideixes les teves feines? I les dues arribes aquí i comences ja a pastar o com?
Sí, tenim compañero, un forner que fa feina. I sí, anem, començàvem els dues i feim el xap un poc més prest. I anem fent així cada dia, un altre mes.
I quan vas començar amb aquest ofici?
Tenia 15 o 16 anys. I més o menys 15 o 16 anys ja ha estat fins ara.
Molt bé. I com és, estar a la solitud d'un forn a les dues de matí?
Sí, molta tranquil·litat. No hi ha ningú per ni... En l'estiu puntura hi ha qualsevol bar obert i sense nou, però en l'hivern sí que és ben tranquil.
I encara avui continua fent feina amb un forn de llenya.
Sí, tenim un de llenya encara, sí.
Na Margalida ens defineix les característiques de la seva feina i els moments bons i no tan bons que hi passa.
Jo crec que és el dia a dia que tu pots obrir un portal i tanta gent, per això jo crec que ho hem d'agafar com a bo i positiu, no hem de sospirar moltes coses. Dolents. Bueno, ara farà 2 anys i 3 anys que mon pare va morir, per nosaltres va ser... vull dir, la ferida per nosaltres és fresca, perquè ella era el pilar, diríem, que estava retirat, però cada dia feia la passada, perquè el viuen aquí veïnat, i encara mos pareix que ha d'entrar pel portal a renyar-mos un poc. I això sí que va ser per nosaltres el pitjor. Després vàrem viure la pandèmia, va ser una cosa bastant un poc complicada, però bé, nosaltres la vàrem... Gràcies a Déu vàrem poder obrir cada dia, perquè no mos vàrem tancar, nosaltres com a necessitat de menjar que érem, i vàrem tenir molta feina. La veritat que nosaltres en aquella època, per nosaltres, en quant a feina, va ser molt, molt positiva, perquè clar, la gent tampoc no se movia, i vàrem intentar pues, fer-ho el millor que vàrem saber. No varen tenir Covid ningú, no el varen agafar, vull dir, mos va anar molt bé, varen poder tenir obert sempre. Ja me queden un parell d'anys encara per jubilar-me. Però bé, jo en aquest moment dic que sí, supos que sí. Que hi és qualcú que ho volgués dur, seria fantàstic. Vull dir, jo, clar, nosaltres ho estimam, jo he nascut aquí de dins. I una cosa que tu has vist néixer, ho dut sempre de dins. Però, clar, és difícil, és difícil. Jo tampoc, puntura, el que jo fa, o el que els meus pares han fet, no sé si vull que cap fill meu ho faci. Vull dir, jo ja no faig el que els meus pares varen fer, ni de molt. I així considero que em faig molta de feina, i moltes hores, i moltes de matinades, que les 5 de matí és molt prest. Però... això no, jo no ho desig per cap fi ni per ningú. Vull dir, la feina aixecar-te a les 7 és molt guapa i a les 3 va acabat.
El negoci però funciona.
Clar, sí, 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 en cap moment mos poden queixar de que no funcioni. Però a vegades mires com penses les puntures, les hores i la feina, l'esclavitud. Però bé, no ho sé, d'aquí que mos jubilem veurem ben què passa.
Toca parlar ara de productes i de qui els compra, és a dir, la clientela, representada en aquest cas pel jove Jaume, de només 14 anys, que, com comprovarem, té les idees molt, molt clares respecte al forn.
El gust que dona és ben diferent.
La forma de caure.
Altres tenim molta fama, o bé, mos compren molt, són els rubials, en feim tot l'any, però sí que és vera que crec que són bons. Després, també, bé, fem pa mallorquí, nosaltres seguim fent el pa mallorquí, panades, coca de patata, fem llonguets, no fa massa, en fin, no, pintura no antigament en féssim, però sí, però també agraden, i coca de verdures, coques de ceba, els rubiols, les panades, el pa, sí, tot això sí. Això ho feia mon pare i mon mare i han continuat igual, no han canviat. Poquet. Fem un plat petit cada dia, o més que res, per si un dia tenim un cumpleaños, pues, també preparam, té de dir jo, un rostit...
No, és que ara llegiré el menú, si m'has demanat permís, però és que clar, jo ara en aquesta hora començo a tenir gana. Dimarts, pica-pica, dimecres, llenties, dijous, llengua amb tàperes, divendres, canelons, dissabte, pilotes, diumenge, rostit de porcella, me, pollastre, mem. Això no és un plat petit, això és un manjar.
No, que va. Rostits és vera que en feim molts, ara demà també en tenim de comanats, rostit de porcelles, en fi, mos comanen bastantes porcelles, això sí que és bo, o la morduen a coure. Mm-hmm. Clar, això sí que és bo. Nosaltres tot l'any fem feina amb la nostra clientela del poble i de voltants, i en l'estiu s'augmenta pues, amb estrangers, inglesos, alemans, majoritàriament, però vamos, de per tot. Jo tinc client, bastant de client de cala. Sí, però bé, la gent se mou. Jo suposo que d'aquí també n'hi ha que van a altres bandes, vull dir, en això podem evitar.
Joan, sabeu què ha passat ara? Veni un segon, veni un segon. Que ha entrat una clienta, diu, jo som de Caladó, però ven fins a Calonge a comprar spa.
Estàs content, sí,
clar, qualque cosa bona de puc fer.
Supos que sí, qualque cosa de puc fer, ben fet.
Coneixem a tota la gent del poble i els padrins que ja se n'han anat. Ja record molta gent major que ja no és, per desgràcia, i els seus fills, i ara netets. I això dona molt de gust, la veritat que sí.
És tothom de Calonge?
Bé, Calonge, de fa 20 anys per endavant, ha fet un canvi molt gros. És a dir, nosaltres fa 30 anys eren 500 persones, más o manco, i ara som 1.020 o 1.000 i algo. Amb aquest 20 i pico d'any per endavant, pues, se varen fer bastantes, 3 o 4 finques grosses de pisos, i això és gent que ha comprat aquests pisos, o llogats, etc., que és gent pràcticament que fa feina a Caladó i ve a dormir a Calonge. Aquest nou vingut és un poc més complicat. No, és a dir, gent entre cometes jove, i joves pintures no són tan tradicionalistes d'anar al fons, ja són d'anar a grans superfícies, fan feina i ja se moven. És una altra gent, per dir-ho de qualque manera. I això sí que ja ha augmentat, però bé, és... mentre estiguin a Calonge. Jo dic que tota persona és d'allà on ets i l'estima.
Mm-hmm. Es fet que s'hagi multiplicat per dos a la població, mm-hmm, s'ha vist també un augment de les bandes aquí.
Bueno, això també ha anat és a dir, ha augmentat la població, però també han augmentat, diríem, no els negocis pintura en el poble, però sí les grans superfícies en el nucli. Mm-hmm. I això sí que se coneix, se nota, vull dir, la gent és normal, nosaltres amb això no podem competir ni en pa, ni en saigo ni en sa gent, ni pot competir en res, vull dir, una gran superfície, tu saps que els preus, mm-hmm, són tirats, i clar, i la gent és normal, cerca, avui en dia, qui més que menys, tot costa molt i cerca els preus, i amb això, vull dir, no poden dir que hi hagi hagut un augment de població amb un augment que pintura haurien d'haver vist en quant a venta. Ara que ja no hi són, però sí, sempre hi ha gent que venen cada dia i ja saps que quan ja els veus arribar en el cotxe ja li saps el que li has de preparar. Sempre...
Men, Jaume, què has de dir de forn?
Ja és el millor pa de Mallorca.
De Mallorca?
I que la padrina... No
te vol que te traguem.
I que la padrina...
La padrina me fa venir cada dia a cercar el pa allí.
A veure, i tu què és el que més t'agrada d'aquest forn?
El pa.
El pa, eh? I també, bueno, la gent, i també, no sé si menges qualque napolitana, qualque panada.
Sí, tot molt bo.
Sí, és a dir, quant any tens ara?
14.
14, i la teva padrina te fa venir a cercar el pa?
Sí, cada dia.
I quan siguis un poc més gran, tu vendràs aquí a cercar el pa?
Claro.
Forn Germans Adrover havia de tenir el distintiu emblemàtic, i és clar, el llueix amb orgull.
Totes aquestes coses són positives i ja has d'agrair que mos tinguin una petita consideració en el que diàriament lluitam. Perquè, clar, això s'acaba. Jo el tinc molt clar, que els petits m'on anam per avall, per avall. Jo considero que totes aquestes iniciatives de part del govern són molt positives i correctes. Nosaltres mos vam sentir, la veritat, que orgullosos, perquè no és fàcil avui en dia mantenir un negoci durant més de 50 anys que duim. I, clar, és positiu. Jo crec que qualque ajuda també mos podrien fer arribar en quant a els petits, perquè els petits, sobretot de coses d'artesania, fons, és complicat. Avui en dia és complicat, perquè el que és en gros mos mengen.
Na Margalida valora si hi haurà relleu familiar el dia de demà. I, al·ludit directament, el seu fill Sebastià també hi aporta la seva opinió.
El que passa que això és un negoci molt esclau. El que fa el meu germà és molt dur. És cada dia, de dilluns a diumenge, escassos els dies pot tenir vacances i és complicat. I fer feina al vespre hi ha molt poca gent que ho vulgui fer, fer feina en la nit. Hi ha altres sistemes avui en dia que hi ha fons que fan de dia i per sobre baixa, però nosaltres som un poble petit i un poble petit no passen mils de persones per un portal i és difícil es treure el jornal, per dir-ho de qualque manera, no? I clar, vull dir, xerrant d'una ciutat, bueno, un que fas part de matí per cobre sobre baixa, sí, a ciutat el vendrà, perquè a ciutat hi ha moltes de persones. Aquí, a sobre baixa, qui més qui menys és la gent de pobles a casa seva.
No me sabria greu, però faria un pot de canvi, si fos...
I perquè estudies o fas feina?
Bueno, faig feina ara mateix. Vaig estudiar el grau superior d'esports i ara estic fent d'entrenador personal i tal.
Molt bé, això és molt interessant. I a més hi ha feina, perquè tot el dia ara...
Sí, és una feina que s'està posant bastant de moda. Ara mateix és una feina que està en auge, diguéssim. I és veritat que té bastant de futur, aquesta.
Ara m'explicava ta mare i el teu tio que clar, en Sebastià, el teu padrí...
Sí.
L'has conegut?
Sí, sí, vaig conèixer, vam unir fa 3 anys.
Em sap greu.
Sí.
Bueno, que clar, ells els hi va posar el forn.
Sí, clar.
És molt interessant aquesta història.
Sí.
Com te l'han contat a tu? I com eres tu, padrí?
Bueno, el meu padrí era una persona que s'aixecava i el primer que feia era posar-se a fer feina perquè ell era una persona que tenia molta visió de futur i sempre ell sempre m'ha inculcat a tota la família que de la feina se treu el profit i és una cosa que he sentit des de que tinc curt de raó, de la feina se treu el profit i això.
Com t'imagines aixecar-te a les 2 de matí per venir a fer feina?
Bueno, jo ho he fet poca vegada, la veritat. Qualque pic ho he fet i, mem, és un... Hi ha moltes claus, és viure de dilluns a diumenge cada dia fent el mateix i és un poll bastant esclau.
Per acabar, na Margalida ens aboca una anècdota molt, molt antiga.
Fa moltíssim d'anys, a fora vila hi havia se llogaven unes cases antigues que hi venien en l'estiu un càmping de francesos, d'estudis de joves. I eren francesos i mos compraven espai. I el cuiner un dia va venir i li va dir a ma mare que volia ous. Bé, no s'entenien. I se va posar a fer la gallina. Ja se varen entendre perfectament.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és diversitat. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Actuals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals... Escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En Xavi Oliver llegeix i es documenta com cal per escriure els seus retrats. En aquest cas, el que ha preparat sobre llibreria Ripoll.
Els llibres antics tenen una manera especial de desafiar el temps. Les seves pàgines conserven històries, dedicatòries, anotacions... Conserven... fins i tot les empremtes de les persones que les van llegir abans. Entrar en una llibreria especialitzada és també entrar en un petit arxiu de la memòria, on cada volum pot convertir-se en una peça única. En una època dominada per la immediatesa, aquests espais continuen recordant-nos el valor de conservar, descobrir i compartir el patrimoni escrit. A Palma, aquesta passió pels llibres té un nom, Llibreria Ripoll.
Goodbye, I swore on my
La història de llibreria Ripoll comença l'any 1930, quan Tomàs Ripoll va obrir el primer establiment al carrer de Can Sants. Aquell any, Europa vivia les conseqüències del crac del 29, mentre Espanya afrontava els darrers mesos de la monarquia d'Alfons XIII, poc abans de la proclamació de la Segona República. A Mallorca, Palma consolidava el seu teixit comercial i cultural amb nombrosos negocis familiars que donaven vida al centre històric, tot i que la Guerra Civil obligaria a tancar temporalment la botiga. El negoci aconseguiria reobrir i continuar el seu camí. Després de passar pels carrers de Verge de Lluc i Sant Miquel, la llibreria va quedar en mans de Manuel Ripoll, després de la mort del fundador. Amb l'arribada d'internet, als anys 90, el negoci va ser pioner en la venda de llibres antics a la xarxa, fet que el va permetre continuar actiu fins i tot després del tancament de la botiga física. L'any 2024, 9 anys després d'haver baixat la persiana i superada la pandèmia, la llibreria Ripoll va tornar al lloc on tot havia començat, al carrer de Can Sants. Avui és Carolina Ripoll qui n'exerceix l'administració, mantenint viva una llibreria especialitzada en llibres antics, manuscrits gravats i litografies, un espai on cada llibre continua demostrant que les bones històries mai no passen de moda.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Llibreria Ripoll és una de les poques llibreries que romanen obertes a Palma. El cercle encara és més reduït si parlam, com és el cas, de llibreries amb el distintiu emblemàtic. En tot cas, només Llibreria Ripoll pot parlar d'una tradició gairebé centenària i d'un detall no menor, ser veïnat porta en porta de Can Joan de Saigo. Amb l'ajuda i el mestratge del pare, Manuel, són els seus fills, Carolina i Tomàs, els que duen les regnes del negoci familiar. El nostre interlocutor directe en el reportatge serà en Tomàs, que ens comença parlant dels orígens de Llibreria Ripoll.
L'origen de la llibreria comença a Palma en 1930. Comença un petit local que havia per plaça del Quadrat, per un carreró que ja no existeix, i va començar allà amb en Tomàs Ripoll Sastre, que va començar venent pues, llibres en aquell moment i pues, aquí, 95 anys més tard, pues, seguim a Palma.
Mm-hmm. És a dir, pràcticament un segle de vida i una responsabilitat afegida sobre les teves espatlles, podríem dir-te.
Bueno, tanta pressió tampoc crec que és necessari, però sí, bueno, anem fent i nosaltres contents de poder seguir aquest relleu i ja dic que és un negoci bastant complicat, té molta cosa, i però bueno, molt contents. És, a més que Palma és una ciutat preciosa per poder fer un projecte així, això està clar. Hi ha moments que sí que tancava un poc i tal, però no va començar, no va tancar el 100% com tal vegada s'esperaria. Sempre se deia, m'han contat un poc, que a Palma feien un poc, estava més apartat, no era la península, i feien un poc com si res, diguéssim. Així que jo tinc entès que el local que tenia seguia ell obert, però jo no sé, clar, jo no hi era. Va començar a plaça del Quadrat, després, poc després, crec que van ser ni 10 anys, se va mudar tot a Sant Miquel, que havia el local, i van començar a estar allà de lloguer, i van estar allà bastant d'anys, crec que van ser 70 i pico d'anys. Però, bueno, Sant Miquel sempre ha estat un carrer molt peatonal, amb molta visibilitat, i fins al 2015-2016 tenc entès, fins que va tancar la tenda, van començar més amb la venda online, i ara mateix estem al carrer Can Sants, al centre de Palma, que era on la llibreria tenia el magatzem. I per això la meva germana, la Carolina Ripoll, va agafar i va començar amb aquest projecte i va començar a digitalitzar-ho tot, perquè tot era molt antic, encara tot en paperes, que estava molt ben organitzat, però s'ha d'actualitzar amb tot a internet i res, i ella va tenir aquest projecte que era bastant complicat perquè l'edifici no estava en bon estat, havia molt de problemes d'enginyeria per que tot aguanti i estigui bé, i va ser una obra bastant gran, de molt d'anys, i ara contents d'estar aquí, poder oferir a la gent que camina per Palma o necessita el que sigui, que no sigui amb cita prèvia i pugui venir el dematí entre la setmana. D'estar aquí de vora Can Joan de Saigo mos passa molt que especialment a Nadal, que tothom fa cor i entra a la tenda i tothom sempre és supersimpàtic. L'espai sí que és un espai molt antic, que tenia molt de problemes d'humitat, que és lo típic a Mallorca, i gràcies a la restauració d'aquest espai, per això també va tardar tant, van sortir arcs, van sortir finestres, i hem anat rescatant tot tipus de estanteries antigues, taules antigues. De fet, aquí mateix tenim una vidriera que la tenia en Tomàs Ripoll Sastre a la primera tenda de Plaça del Quadrat, i de fet tenim fotos i tot on consta que estava allà. Així que, intentem sempre rescatar tot això. També a Palma, mira, tenim molt de carinyo i contacte amb gent, pues que, gent va comprant cases, va tirant coses i, mos donen de tot, fins i tot rajoles que hem empleat per redecorar la tenda i donar un poc aquest romanticisme antic que és apropiat per aquest espai.
Els productes en una llibreria tenen un nom ben específic, llibres. De quina casta en podem trobar i comprar a Llibreria Ripoll? Quin paper ha jugat en aquest sentit la venda online?
Evidentment ha canviat molt. S'ha d'entendre que... depèn bastant del tipus de clients i tal, però, en els darrers anys, jo crec que ja des dels anys 70 ha hagut un canvi bastant al manuscrit, als gravats, és una feina molt meticulosa, complicada, els llibres... més fàcil perquè hi ha més unitats, hi ha més informació, però nosaltres sempre tenim de tot, sincerament tenim de tot, tot el que des de mapes, postals, i tot ho tenim aquí a la tenda perquè si hi pugui venir, mirar i demanar el que trobi. O sigui, un escriptor mos va dir una vegada, veneu el que ningú aprecia allà, i fins i tot fa pena, però també és vera, tenim tot lo antic, especialment tot el que tingui a veure en paper. Ho tenim tot, sigui gravats, tot. Temes, que és molt important perquè que estigui ben organitzat, i evidentment després per autor. Però també depèn, no? Hi ha diferents seccions i tal, però això és evidentment tot el que està, que és més... lo típic que gent mos demana molt a la tenda, però evidentment tenim tot el magatzem, tot... I hi ha llibres,
És una vida llegida.
És una locura. Però, ara ja està molt ben organitzat i, anem fent i... el que hi ha molt.
Clar que sí. Perquè suposo que també, a part de les diferents temàtiques, també en diferents idiomes, entenc.
Sí. Evidentment, nosaltres aquí el que més mos demanen són coses de Mallorca, especialment molt de turista, que demana coses de, X, no? Però sí, idiomes tenim francès, anglès, alemany, però sí que mos lo demanen molt menys. I, realment tenim el que gent més demana. I és més fàcil trobar coses en castellà i en català.
Parlam ara de la feina en una llibreria. Concretament, és clar, de Llibreria Ripoll. Ens en dona tots els detalls en Tomàs.
A veure, m'entreté molt el fet dels canvis, no? És constant, sempre hi ha alguna cosa, però també arribes a molt... perquè és constantment, sempre hi ha algo, i també hi ha coses que tal vegada no són tan romàntiques, no? Com pot ser gent que entra a robar. Sí, aquestes coses passen molt, som en el centre de Palma, és inevitable, però és com, hi ha moltes coses que de cop un diumenge tienes que fer de cerrajero. Yeah. No és algo que faci moltes ganes, però s'ha de fer i és part de... és part del negoci, inevitablement. I va canviar molt. Cada dia vas fent, hi ha coses, un dia un demana mapes, s'han de treure mapes, i vas anar fent i, ara estem amb moltes postals perquè han sortit unes postals i s'han de classificar, restaurar... I estic en aquests darrers dies un poc com això, però...
Sí, cada dia... De feina, eh? Per aturar.
No, mai. Realment és ella qui ho du pràcticament tot. Ella és una persona bastant organitzada i... si no fos per ella és que no estaríem aquí, perquè aquí hi ha una feina darrere. Tot el procés de la digitalització del negoci ha estat brutal. O sigui, és algo que jo no crec que per Dobbes algú faria. O sigui, va ser tant. I... sí, ella fa un poc més tot la gestió i jo estic ara mateix un poc més amb tota la part més fotogràfica i d'envios de correus i paqueteria i tot això. Bueno, pandèmia, pues, vam estar fent feina a l'oficina. És que no hi havia més. Mira, no ho sé. Jo crec que més que jo va ser quan el 2016, quan vam tancar la tenda de Sant Miquel, aquells anys van ser molt complicats i amb molta incertidumbre de què faríem, què és el millor fer. I ha estat gràcies a na Carolina que ella va agafar el negoci i li va donar bastanta canya. I és complicat, perquè hi ha molt de... N'hi ha molt de coses que se mouen i és molt complicat un negoci així avui en dia. Però, bueno, a veure, en el final és un negoci i tot té pujades i baixades, i se tracta d'anar fent. No diria que hi ha res dolent o algo tal... Evidentment, és bastant estressant perquè hi ha constantment algo, no? I has d'estar cada dia, pues... Però no és que hi hagi algo que sigui com dolent, no? Mm-hmm. Estem acostumats, és un ritme molt alt, sempre hi ha algo, però t'acostumes, al final. I sí que, evidentment, jo ho dic un poc en blanc, si tu vols problemes, obre una tenda al centre de Palma. O sigui, això està clar, però arriba un moment que dius, bueno... Hi ha un home dormint enmig de la tenda, doncs, bueno, te'n rius i dius, vinga, endavant. Sí, sí, saps, he de fitxar uns llibres, saps? Hi ha coses a fer.
Clar, desdramatitzar un poc les situacions que es pugui fer, no?
Quin remei? La preservació cultural. Per jo això és... sorprèn molt la quantitat d'informació que hi ha d'aquesta illa, tot el que se va fer, tot el que se va imprimir, és bastant fascinant, i que és... consti tot, no? I tots aquests llibres estan restaurats, o sigui, ara, com just ara vam restaurar un llibre de la història de Binissalem, i pues, hi ha tota la informació del poble, o sigui, la informació. O sigui, crec que això és bastant interessant i que, bueno, nosaltres ens dediquem a això, o sigui, la preservació cultural m'apareix molt interessant i bastant preciós. La quantitat de negocis que hi havia a Palma i a Mallorca en general, la quantitat de fàbriques, i sorprèn molt, no? I moltes guies, amb molt de llibres que expliquen certes coses, i a vegades agafes el cotxe i te'n vas a algun lloc i passes i dius, ah, aquí hi havia aquest... I saps, i està tan abandonat encara, i sorprèn molt lo molt que hi havia i com està ara, no? El contraste. O la quantitat de llibreries que havia a Palma, o impremtes, havia moltíssimes.
De quina època estem parlant? De segle...
Tot.
19, no. 20...
O sigui, de nou, diria, generalment. Però, en general, ha anat tancant, obrint, ja. Hi ha hagut molt de projectes, i pues, sap molt de greu quan ara queden unes llibreries i van tancant, i costa molt. I, bueno, però, bueno, això és... el món en què vivim, i nosaltres seguim, o sigui, nosaltres tenim moltes ganes de fer més coses i tenim idees d'expandir, però evidentment s'ha de sempre... Ho pensam molt, saps? Evidentment, la tenda ja és enorme, o sigui, ha estat una feina bastant intensa, gran, una cosa d'anys, estrès diaris, sigui des de, bueno, coses estructurals de l'espai fins a... el que hi ha de dins la tenda, no? De restaurar-ho tot, de tenir material que estigui bé per tenir en venda. Sí.
Molts reptes a diari, no?
Sí, sí. Jo vaig estudiar disseny gràfic i, sincerament, no. Més que res amb Covid, quan la meva germana estava digitalitzant tot el negoci, em deia, oi, per favor, ajuda'm a fer les fotos d'això, ajuda'm, per favor, tal... I lo típic, vas fent, i de cop han passat uns anys i dius, anda. Però jo supercontent, o sigui, no podria estar més content amb això, i especialment l'ho dit, o sigui, Palma és una ciutat preciosa, o sigui, es pot estar aquí, connectar amb la gent, xerrar, o sigui, per favor, o sigui, qui no voldria això? Encara que sigui molt, o sigui, jo encantat.
Com dèiem, per a na Carolina i en Tomàs, la figura de Manuel Ripoll equival, a més de pare, a un gran mestre i referent.
Ho tinc en els caps fàcil. O les coses se fan bé o no se fan. O sigui, això és la nostra idea en fer feina, i crec que se veu reflexionat en la tenda de que tot està molt bé, molt impolut, perquè, l'ho he dit, o se fa bé o no se fa, perquè... Si no, no sé. Això és el lema que seguim des de fa anys.
Per al·lusions directes del fill, hem de cedir la paraula al pare i mentor, la premissa fonamental del qual ha estat sempre la feina ben feta.
Sempre. Si no, no el facis. Si no ho has fet ben fet, no ho facis. No ho facis perquè peses tens. Aquí hi ha tot. Jo precisament estava pensant l'altre dia que espero que de sa vida me concedeixi aquests 100 anys per després, però ara ja segueix fent feina, però cada dia, per sort encara tenc el cap bé, i seguim fent feina, però ells ho duen ja.
Suposo que és un gran orgull, no?, que els seus fills, la Carolina i en Tomàs, hagin agafat el relleu i que ho duguin tan bé, no?
Bueno, jo l'únic que li puc dir és que jo ja havia descartat, així com estan les coses avui en dia, perquè és un comerç poc difícil i complicat. Jo havia descartat que dir a qualcú dels meus fills tu agafa el negoci i segueix. Jo ja ho havia descartat. Però Anna Carolina estava estudiant a Viena i quan va presentar que va el màster li va dir, me va telefonar, que cada dia mos telefonàvem, i me diu, papà, vull tornar a obrir la llibreria. Per això va ser una alegria molt, molt grossa. Però, bueno, havien deixat Sant Miquel ja, estàvem a dalt, i van decidir fer la reforma i...
I aquí estem.
I aquí estem. Exacte. Lo millor de tot és tenir llibres en tercer mans. És a dir, el primer de tot és dir simplement estima el llibre i fa feina amb ell. Això és el millor de tot. I aquí hi ha un... En llibre antic hi ha complicacions. Has de fer molta feina, no només la teva experiència, sinó la vegada en bibliografia, consultar bibliografia, i una fitxa d'un llibre bo te pot donar una setmana per lo.
O sigui, hi ha una feina anònima, oculta...
Molt. I a més d'això, darrerament, ara hem fet un... Bueno, anem fent els catàlegs i anem fent feina i ara el darrer, crec que el darrer, era d'autògrafos i manuscrits i aquí hi ha un feiner.
Impressionant, eh?
Sí. Si bé, ho vaig començar quan mos va pegar virus, però després ho vaig aparcar i després vaig seguir, però hi ha molta feina perquè hi ha documentació des del segle XIV, fins al 36, vaig acabar el 36.
Ja n'hi ha.
I aquí no només requereix bibliografia, hi ha molta feina, biografia del personatge, hi ha molta feina, però bueno, m'agrada molt.
I la clientela de Llibreria Ripoll, com la podem definir?
N'hi ha de tot, he de dir, això és bastant relatiu, no... És... Sorprèn, saps? Sempre no sabem per què, hi ha moments que hi ha molta gent, hi ha menys i tal, nosaltres també fem moltes fires internacionals i estem en viatges, en coses... I pues, bueno, la tenda va molt bé, estem molt contents i endavant, i tenim ganes de fer més coses i si, ja te digues, clients, depèn. A l'estiu hi ha molta gent, però també a Nadal hi ha moltíssima gent també, i a Pasco també, així que no te sabria dir exactament. Sempre hi ha gent, vamos. És que és molt difícil de classificar perquè la gent sorprèn molt. N'hi ha de tot, hi ha gent que cerca una cosa i hi ha gent que cerca una altra. És molt difícil de com categoritzar les ventes a una nacionalitat, perquè sempre sorprèn i a bé.
En tot cas, això deu haver passat moltes nacionalitats diverses. Quina és la més extravagant o la més llunyana? No sé si alguna parella australiana o de Nova Zelanda o de la Xina...
Tot. No sabria dir, el que sí que la gent sempre és molt simpàtica. I això s'agradeix molt, especialment... És tanta feina aquí, i quan ve la gent és simpàtica, s'agradeix. I no sabria dir, sincerament, n'hi ha hagut de tot llocs. En el final, o sigui, és un local emblemàtic i la gent vol entrar i mirar, igual que entra el pati també normalment no ho teníem obert, perquè l'any 90 pues, hi havia molt de problemes aquí en el centre, i ara pues, quan hi ha la tenda oberta, pues, entren, hi ha gent que mira el pati, hi ha gent... En el final és part d'on vivim i sí, cap problema.
Com es va rebre la família Ripoll el segell emblemàtic?
És com un reconeixement en el final de tota la feina que s'ha fet i, evidentment, preciós i encantats, o sigui, és algo que està, o sigui, bé, molt contents, evidentment.
Suposo que tant per tu com per també la generació anterior.
Clar, 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 hi ha hagut molta feina i perquè se mos doni aquest títol, diguéssim, pues, evidentment, nosaltres encantats. O sigui, és que també el que passa és que un va fent. Passen els anys, no ho penses, i de cop, mira, pues, la tercera generació i aquí estem. Tampoc ho penses tant de no he fet tal. Bueno, vas fent i ja. I contents d'això. O sigui, del reconeixement i que gent m'es conti. I m'encanta a mi quan me conten històries de no, jo te ho reprendré, pues, li vaig comprar tal o no sé què. O quan vaig a casa d'algú i vaig coses i dic, això és de la llibreria. I em diu, ah, sí, tenen els tíquets encara. Sí. O sigui, coses així passen moltíssim. I agrada. Però més que el títol, per jo personalment, el que m'agrada és la gent. Es poden xerrar amb la gent, les històries que conten, i crec que allò és el que m'agrada molt d'estar aquí, sincerament.
De quina manera veu en Tomàs el relleu familiar el dia de demà en el negoci?
Sempre sap greu, lo típic que te'n vas a fer algun recat i dius, anda, aquesta tenda ha tancat, saps? I això ho veus, i sap molt de greu. Però, bueno, que hi ha un patró de que això està passant i cada vegada més, i nosaltres això, nosaltres... se mos han oferit oportunitats a l'estranger, coses que anem mirant, i nosaltres per ara pues, tenim la base ben muntada, i ja hem tingut oportunitat de fer coses aquí a Palma per tal, però encara consideram i ja només amb això tenim molta feina i estem a les temps, no hi ha tal. Però bueno, no sé, els negocis pues, sap molt de greu perquè hi ha tanta feina darrere... Ja, és complicat. D'un negoci és molt complicat. I també ho entenc. Això ja sé. Ja me preocuparé quan vengui, però no ho sé. O sigui, jo crec que no he arribat en els 30 i me queda per veure i tal. Evidentment, és algo preciós. I hi ha molta gent que voldria fer feina aquí, jo crec. I sí, estaria bé, evidentment. Això qualsevol ho voldria, crec.
Li demanam per acabar en Tomàs per situacions anecdòtiques.
He de dir que a l'estiu, en aquesta botiga, hi veus de tot. Sí? Hi veus de tot. Hi ha dies que jo ja m'estic estirant dels cabells, no puc més. Perquè, bueno, hi ha tot tipus de gent que passa per Palma i hi ha gent respectuosa i gent que no. O sigui, no hi ha més. Però, bueno, tampoc pensaria algo... No sé. N'hi ha de tot i veus de tot i comença tot algo junt d'anècdotes, no sabria algo un super específic, però...
Aquesta imatge, sí, no?, de polièdrica, de tantes persones...
De caos, diverses, no? de caos, i veus de tot, o sigui, xerres amb veïnats i tothom està igual i... Bueno, anar fent. Gent que cerca informació d'algo, que crec que és bastant interessant. Gent que està investigant d'un tema, i això sí que són anècdotes que són bastant precioses. Gent que està cercant, no, jo estic investigant des vidre fet a Mallorca. I ve aquí, cerca informació, i amb això, o sigui, fotografies de tal paisatge de Mallorca. I com ho tenim pràcticament tot, pues sempre tenim... aquestes coses, i allò sí que m'agrada molt. És algo bastant preciós, poder ajudar a documentar diferents projectes i tal.
Estudis així...
Sí. Això crec que diria que la nostra clientela espanyola és allò.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Arribam al final de l'edició número 97 d'Emblemàtics, en què hem incorporat a la gran família radiofònica Forn Germans Adrover de Santanyí i Llibreria Ripoll, de Palma. Gràcies a l'audiència per acompanyar-nos una setmana més i gràcies a tots dos establiments per haver-nos obert les portes de casa seva. Igualment, la nostra gratitud per la feina de tot un ampli equip de professionals. En Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes. Na Margalida Cifra, a les vies del so. En Joan Trias, a l'assessoria musical. Na Polònia Huguet, a documentació. També el nostre agraïment per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i concretament a través del servei a la carta. Us deixam finalment amb la cançó titulada Blue Book de Sunflowers. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.